L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació de benvinguda un dia més en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Encetant no només informativament parlant la setmana, sinó també este mes de novembre, avui dilluns, dia 3, comencem, com sempre, obrim el nostre temps d'actualitat avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem parlant del balanç positiu que fan des de la policia local de l'Ametlla del treball conjunt amb els Mossos d'Esquadra. Des de l'any 2008, policia i Mossos treballen conjuntament a la Cala per oferir un servei de qualitat al municipi. I ara, molt aviat, també amb la comissaria dels Mossos, que serà ja una realitat. A l'informatiu d'avui parlarem de premis i reconeixements. D'una banda, per destacar que més de 200 empresaris van assistir dijous passat a l'acte de lliurament dels Premis Cambra 2014 que promou la Cambra de Comerç de Tortosa. Parlarem també dels Premis IDC, que enguany arribaven a la tercera edició. La passada setmana, divendres concretament, se'n feia l'entrega de premis el treball La Realitat Augmentada, una experiència real al Delta de l'Ebre, de Josep Marín de Deltebre, ha estat enguany el guanyador. I per últim, també destacarem que el Consell Comarcal del Baix Ebre i Catalunya Caixa col·laboren amb el Premi Emprenedoria. A banda d'aquestes altres qüestions, també presents avui a l'informatiu des de Santa Bàrbara, ens parlaran de trobades i itineraris culturals. D'una banda, perquè el municipi va acollir la passada setmana la trobada de biblioteques de les Terres de l'Ebre. Per altra, perquè el Centre d'Estudis Planers prepara una sortida etnològica a diferents indrets de la pedania tortosina de Vinallop. Demà obri les seues portes una iniciativa que per tercer any consecutiu tira endavant l'Ajuntament d'Amposta. Es tracta de la Fira de l'Emancipació i la Joventut. I els Mossos d'Esquadra detenen dos homes al Baix Ebre i també a Vinaròs acusats de comercialitzar un producte fitosanitari falsificat. La recta final del nostre temps d'actualitat, avui dilluns com és habitual, la dedicarem a repassar la jornada futbolística dels equips del territori. Parlant de qüestions esportives, avui també destacarem els preparatius que la Unió Excursionista de Catalunya a Tortosa està fent per al proper dia 16 de novembre, jornada en què se celebrarà la 26a edició de la Marxa del Port. Estos són alguns dels continguts més destacats d'un informatiu que ara mateix comencem.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat anant cap a l'Ametlla de Mar i en este cas per conèixer el positiu balanç que fan des de la policia local del treball conjunt amb els Mossos d'Esquadra. Des de l'any 2008, la policia local de l'Ametlla i els Mossos d'Esquadra treballen conjuntament per oferir un servei de qualitat al municipi i ara, molt aviat, la comissaria dels Mossos serà també una realitat. De tot plegat ens en parla avui en la primera de les cròniques de l'informatiu EMUTE des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Amb la comissaria dels Mossos d'Esquadra que avança amb celeritat a l'Ametlla de Mar des de l'Ajuntament i en concret des de la policia local, es fa un balanç positiu del treball conjunt entre ambdós cossos que es remunta al 2008. Francesc Ciuraneta és el sotinspector en cap de la policia local.
El balanç és fantàstic, la veritat és que conviure amb els Mossos ha estat fàcil i ha estat bo. Encara ho és, perquè de fet avui en dia encara és així, i no només per nosaltres, sinó que penso que el que de veritat cal remarcar és de que s'ha donat un molt bon servei al ciutadà, que en la gran majoria de les ocasions no s'ha de desplaçar a Tortosa.
I és que després que la caserna de la Guàrdia Civil deixés de realitzar les tasques en matèria de seguretat que feia el municipi des de l'Ajuntament, en ple desplegament dels Mossos d'Esquadra, es va negociar de valent per poder tenir una patrulla permanent al municipi. Tot va començar l'estiu del 2008, però després també es va estendre a la resta de l'any. I és que, segons Ciuraneta, el més important és que s'ha reforçat la seguretat al municipi també als municipis de l'entorn amb la col·laboració de la policia local local i dels Mossos. Francesc Uraneta, sotinspector en cap de la policia local, també ha fet un balanç positiu en matèria de seguretat al municipi i ha afirmat que les dades mostren que segueix una bona tendència en aquesta matèria.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Obrim ara un bloc dedicat a parlar de premis i reconeixements. Comencem parlant de l'acte de lliurament de la tercera edició dels Premis Cambra 2014, celebrada el passat dijous a Xerta, a les instal·lacions de l'Hotel Villarretiro, un acte que va comptar amb la participació de més de 200 empresaris de les Terres de l'Ebre i que va comptar amb el patrocini de Repsol, CaixaBank i la Diputació de Tarragona i també la col·laboració de la delegació del govern a les Terres de l'Ebre, dels quatre consells comarcals del territori, així com de l'Ebre Setmanari Televisió i de l'Hotel Villarretiro de Xerta. El lliurament dels premis va ser presidit pel president de la Cambra de Comerç de Tortosa, José Luis Mora, i va comptar també amb l'assistència i participació, entre d'altres, del delegat del govern, Xavier Pallarés, de Purificación Angue, ambaixadora de la República de Guinea Equatorial a Espanya, així com de diversos directors dels serveis territorials de la Generalitat, els presidents dels Consells Comarcals Ebrencs, alcaldes de diferents municipis del territori i també representants de les institucions de l'Ebre. Els periodistes Clara Tena i Ignasi Vidal van ser els encarregats de conduir un acte que va comptar també amb la participació de la cantant Nina, amb un espectacle dissenyat per a l'ocasió. Seguidament, en el decurs d'un sopar a peu dret, es va desenvolupar l'activitat networking per a que tots els participants poguessin ampliar la seva xarxa de contactes i negocis. El president de la Cambra, José Luis Mora, va ser l'encarregat d'obrir l'acte amb un parlament de benvinguda i d'explicació del programa a desenvolupar. A banda de fer un repàs a les principals qüestions que afecten actualment la Cambra de Tortosa, especialment es va referir a la nova cambra on es compta molt especialment amb l'empresari. En representació de les empreses guardonades, la senyora Marina Langmans, qui va rebre el premi a la internacionalització de mans de Mercè Cavaller, directora de CaixaBank, va fer un discurs molt emotiu en la defensa dels valors de l'empresa i l'equip que la composa. En nom de tots els premiats, va agrair la iniciativa que cada dos anys impulsa la Cambra de Comerç. Els Premis Cambra són un reconeixement públic al teixit industrial, comercial i turístic de les Terres de l'Ebre que contribueix al desenvolupament social i econòmic del territori. De conformitat a les seves bases, es van atorgar els següents premis i reconeixements. El Premi a la Internacionalització va ser per a Plàsticos Castellà, l'Extrat i Autocares IFE Bus Internacional. Van haver dos premis a la innovació per a les empreses Captio i Synthesis of Technology, SL. Tres premis per a la millor estratègia i iniciativa, per al grup d'empreses de la fruita dolça de la comarca de la Ribera d'Ebre, per a l'empresa Delta Aqua Redes SL i per a explotacions marines El Fangar. Tres premis més per a responsabilitat social empresarial, destinats a Agustín Roig S.A., IKK Espanya S.A. i la Fundació Mercè Pla, i el Premi a l'Emprenedoria, que va ser per a la Catedral del Vi Pagos de Ibera S.L. Per últim, dir també que van haver dos reconeixements, un per al Col·legi Provincial d'Agents de Duanes i un altre per al Consorci d'Aigües de Catalunya. I no deixem de parlar de premis i reconeixements perquè el passat divendres 31 d'octubre el director de l'IDC, Jordi Borràs, i els representants territorials de Territori i Sostenibilitat, Carme Vigorra, d'Ensenyament, Antoni Martí, i d'Empresa i Ocupació, Mercè Miralles, van lliurar els guardons de la tercera edició dels Premis de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. Dels 11 treballs participants en aquesta tercera edició, el guanyador ha estat La realitat augmentada, una experiència real al Delta de l'Ebre, de Josep Marín de Deltebre, que va rebre el primer premi dotat amb 1.500 euros. El segon premi, dotat amb 1.000 euros, se'l va emportar el treball L'oli d'oliva, l'or de les nostres terres, de Xavier Reverter, de Sant Carles de la Ràpita, i el tercer premi va ser conjunt per als alumnes de l'Institut de l'Ebre, Diego González, Xavier Saragossa, José María Mars i Alejandro Vives, pel treball titulat Recoebre, dotat amb 700 euros. Finalment, el quart premi, dotat amb 500 euros, va ser per a l'obra Arrosvolució 000, un projecte de futur, d'Alba Cabello Magrinyà, de Sant Jaume d'Enveja. El jurat del premi, format per Jordi Borràs com a president, Maria Rosa Almuni, Maria Rosa Pons, Agustí Bel i Neus Enguiu com a vocals i Maite Porta com a secretària, van valorar un total d'11 treballs presentats en aquesta tercera convocatòria. En aquest sentit, el president del jurat, Jordi Borràs, destacava que és una excel·lent xifra de participació que ens permet d'apostar per la continuïtat d'aquest premi IDC i sobretot amb un alt nivell en els treballs dels alumnes participants, per la qual cosa es va voler felicitar-los, evidentment als guardonats, però també a tots els implicats i participants, agraint-los la seva participació. El Premi IDC pretén reconèixer la creativitat i l'esforç dels alumnes dels cicles formatius de grau superior en els treballs de recerca i crèdit de síntesi, projecte elaborats amb una qualitat de continguts, anàlisi, aprofundiment i metodologia suficientment acreditats per a esdevenir un projecte coherent i d'interès social en el camp del desenvolupament integral de les Terres de l'Ebre. I per tancar aquest bloc dedicat als premis, avui també hem de fer esment del Consell Comarcal del Baix Ebre i Catalunya Caixa, que han presentat un acord de col·laboració per tal de blindar el Premi Emprenedoria, un guardó anual que atorga l'ens comarcal a la millor iniciativa empresarial del Baix Ebre. L'acord, a partir del qual l'entitat aporta 1.500 euros, es va rubricar a les instal·lacions del Consell Comarcal del Baix Ebre la passada setmana. A l'acte hi van participar el president del Consell Comarcal, Lluís Soler, i la directora de zona de les Terres de l'Ebre, Nord de Catalunya Caixa, Eva Moralejo. El president del Consell del Baix Ebre, Lluís Soler, agraïa l'aportació de Catalunya Caixa i va destacar que amb aquesta col·laboració tenim la possibilitat d'enfortir un premi que ja està plenament consolidat. De fet, enguany se celebra la 8a edició d'un guardó que, segons ha ressaltat el president, té la finalitat de premiar les iniciatives emprenedores més rellevants i la innovació de les noves empreses ubicades al Baix Ebre. Per la seva banda, la directora de zona de les Terres de l'Ebre, Nord de Catalunya Caixa, Eva Moralejo, es va mostrar satisfeta amb aquesta col·laboració, ja que la proximitat amb el territori és l'eix de la filosofia de la banca quilòmetre zero de Catalunya Caixa i en aquest sentit ens satisfà poder recolzar aquest premi a l'empresariat del Baix Ebre. La convocatòria del premi, recordem, finalitza el proper dia 14 de novembre i per a més informació podeu consultar les bases a la pàgina web del Consell Comarcal www.baixebre.cat.
Tens material per a nounats com cotxets, bressols, trones que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Al 9N, si vols, podràs participar i votar sobre el futur polític de Catalunya. On hi puc participar? Hi haurà 1.250 locals repartits arreu del país amb 6.400 meses. Consulta quin local et correspon segons l'adreça del DNI, l'adreça de residència si ets ciutadà comunitari o l'adreça de la TIE si ets extracomunitari. I l'horari? De les 9 del matí a les 8 del vespre. Recorda, el 9 de novembre tu hi participes, tu decideixes. Més informació al 012 o a participa2014.cat. Generalitat de Catalunya.
Informatiu Emute.
El recorregut informatiu de la jornada continua ara per Santa Bàrbara. Des d'on avui ens parlen de trobades i d'itineraris culturals. D'una banda, perquè el municipi la passada setmana va acollir la trobada de biblioteques de les Terres de l'Ebre i, per altra, perquè el Centre d'Estudis Planers prepara una sortida etnològica a diferents indrets d'interès a la pedania tortosina de Vinallop. De tot plegat, ens en parla avui des de la Plana Ràdio Josep Roig.
Doncs sí, avui des de Santa Bàrbara són dos les notícies que us anem a oferir des de la perspectiva cultural. Una en temps passat, l'altra en temps futur. D'una banda, parlem de la reunió de biblioteques de les Terres de l'Ebre que va tenir lloc el passat 28 d'octubre i que realitzava el nou equipament de Santa Bàrbara, que des de fa unes setmanes coneixem amb el nom de Smart Centre i que ha fusionat els serveis de biblioteca, infocentre i punt d'informació juvenil planer en un sol edifici integral. Aprofitant aquesta circumstància, la reunió va convocar els bibliotecaris i bibliotecàries del territori per a tractar diferents punts d'interès per a les biblioteques públiques, com per exemple el cànon de préstec, el llibre electrònic, el préstec interbibliotecari, la previsió pressupostària 2015 o les activitats que es duran a terme a les diferents biblioteques de les Terres de l'Ebre. La trobada va finalitzar amb una visita per les diferents aules i espais de l'Smart Centre. D'altra banda, com dia al principi d'aquesta crònica, anem a parlar ara d'una notícia en una perspectiva de futur, perquè el Centre d'Estudis Planers ha anunciat que organitza per al diumenge, dia 16 de novembre, un itinerari per Vinallop i el seu entorn, amb una visita guiada i amb explicacions corresponents per tal de conèixer els dos nuclis. També es farà una visita a l'antic Lligallo, el Pla de les Sitges, que és d'origen íber, a la Torre de la Mingana, en aquest cas d'origen medieval, i també es visitarà una sènia que data del segle XVI-XVII. Finalment, la sortida acabarà visitant el canal i també l'antiga via del tren, que, per cert, passava també per Santa Bàrbara. Els organitzadors recorden als interessats que el desplaçament fins al nucli urbà de Vinallop es podrà fer o bé amb automòbil o amb bicicleta i des d'allí s'iniciarà en curs recorreguts a peu la visita. També es recomana portar esmorzar. Per a aquelles persones que vulguin fer el desplaçament en bicicleta, que estarà coordinada per la Unió Ciclista Santa Bàrbara, s'informa que la sortida es farà des de davant del Centre Cultural a les 9 i mitja del matí. En canvi, aquells que vulguin desplaçar-se amb els seus cotxes, la sortida serà des del mateix lloc, però mitja hora més tard.
Gràcies, Josep. I seguim ara amb una proposta d'agenda. Demà obri les seues portes una iniciativa que per tercer any consecutiu tira endavant l'Ajuntament d'Amposta. Es tracta de la Fira de l'Emancipació i la Joventut, una fira que vol obrir un ampli ventall de possibilitats per a la gent jove per formar-se i accedir al món laboral. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, demà obrirà les seves portes la tercera edició de la Fira de la Emancipació i la Joventut que celebra l'Ajuntament d'Amposta, concretament la Regidoria de Joventut i Ocupació de l'Ajuntament Ampostí, una fira que tindrà lloc a l'Auditori Municipal on es donaran cita a diferents organismes i els seus estants per donar informació a la gent més jove per decidir quin vol que sigui el seu futur, especialment a la gent que en aquests moments ha acabat els estudis i no troba feina. El tècnic de Joventut de l'Ajuntament d'Amposta, Marc Vidal, ens explicava la finalitat d'aquesta Fira de la Emancipació i la Joventut.
Pues bueno, la tercera Fira d'Emancipació Juvenil, com ben bé has dit, la inaugurem demà a les 10. Està enfocada a joves entre 16 i 29 anys que ja han acabat la seva etapa formativa o que necessiten una inserció al món laboral en la major brevetat possible. També els joves que en aquests moments no estan estudiant i volen tornar a reprendre el seu projecte de formació en el punt que s'hagin quedat. O sigui, la Fira té el supòsit de informar-los i tornar-los a reencaminar el seu projecte de vida.
La fira està oberta tant als joves, nois i noies, com als pares i les mares de les persones que estan estudiant o que ja han acabat els seus estudis. També seran visitada aquesta fira pels diferents instituts i col·legis de la ciutat. S'espera que més de 500 persones passen durant aquests dos dies, demà i passat demà, en aquesta Fira de l'Emancipació i la Joventut que organitza l'Ajuntament d'Amposta.
Gràcies, Manel. I a la recta final del nostre temps parlem de successos. Abans d'arribar a la informació esportiva, i ho fem perquè agents de la Policia de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Tortosa, van detenir el passat 21 d'octubre a la capital del Baix Ebre dos homes de 44 i 67 anys d'edat, tots dos de nacionalitat espanyola i veïns de Deltebre i Vinaròs, com a presumptes autors d'un delicte contra la propietat industrial. Els fets es remunten al passat 27 de maig, quan el gerent d'una empresa lleidatana dedicada a la fabricació i comercialització de productes fitosanitaris va denunciar que havia detectat que una empresa de Deltebre estava utilitzant el mateix nom comercial d'un producte fabricat per ells. Segons el denunciant, només la seva empresa disposava de la titularitat del registre d'aquest producte i estava autoritzada a distribuir-lo. Immediatament, els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació policial que va poder acreditar que existien dues empreses que actuaven en connivencia amb la seva distribució. La primera, amb seu a Vinaròs, fabricava i distribuïa el producte falsificat a altres empreses del sector agrari, i la segona, amb seu a Deltebre, que era coneixedora de la falsificació i, malgrat saber-ho, obtenia el producte per beneficiar-se d'un preu més competitiu. La investigació va concloure el passat 21 d'octubre amb la detenció de dos homes, gerents de les dues empreses, com a presumptes autors d'un delicte contra la propietat industrial. Els detinguts van quedar en llibertat després de declarar davant dels Mossos, amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan siguin requerits.
El 9-N, si vols, podràs participar i votar sobre el futur polític de Catalunya. Com hi puc participar? Presentant l'original del DNI, el passaport i el volant d'empadronament si ets ciutadà comunitari, o la TIE si ets extracomunitari, de les 9 del matí a les 8 del vespre. Si vols, pots dur la papereta impresa de casa. Ja la pots descarregar a participa2014.cat. Recorda, el 9 de novembre tu hi participes, tu decideixes. Més informació al 012 o a participa2014.cat. Generalitat de Catalunya.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Dels esports.
Com tots els dilluns, la recta final del nostre temps d'actualitat la dediquem a fer una ullada a la jornada futbolística dels equips del territori. Comencem, com sempre, amb la categoria més alta, on tenim representació ebrenca. És el grup català de la tercera divisió i milita a l'Ascó, l'equip de la Ribera d'Ebre, que aquesta setmana aconseguia pràcticament al límit del temps la victòria gràcies a un gol de Taranilla en el descompte per 2-1, jugant com a local davant del Prat. 3 puntets més per a l'Ascó, que se situa a la part alta de la classificació i amb 20 punts és ara tercer d'una taula que encapçala el Rubí amb 22. I atenció, perquè la propera jornada els d'Ascó es desplacen al camp del segon classificat, la Pobla de Mafumet. Seguim amb la primera catalana, dos equips de les nostres terres i cara i creu per als resultats de tots dos en aquesta jornada. La cara per a l'Amposta, que després de 6 partits novament aconseguia la victòria, ho feia pel resultat de 2-3 en el seu desplaçament al camp de l'Almacelles, mentre que la creu aquesta setmana és per a la Rapitenca, que no va poder sumar res de positiu en el seu desplaçament al camp del Sant Boià, on va caure derrotada per 2-0. A la classificació, la Rapitenca és ara mateix setena amb 13 punts, l'Amposta abandona la part baixa, els llocs de descens, i amb 10 punts és 13è a la classificació. Pel que fa a la segona catalana, novena jornada de campionat i els resultats, tancat 2, Catalunya 1, Camarles 0, Alcanar 2, l'Ampolla 1, Vilaseca 3, la Canonja 2, la Cava 2, Cambrils 1, Roda de Barà 1, Jesús i Maria 2, Gandesa 1, Remolins Vitem 8, Camp Clar 0, Tortosa 2, Valls 1 i Deltebre 2, Sant Pere i Sant Pau 0. Líder, el Vilaseca amb 23 punts, seguit del Tortosa amb 20. A la tercera catalana, grup primer, també novena jornada de campionat i els resultats, Santa Bàrbara 9, Sant Jaume 2, La Sénia 2, Roquetenc 1, Batea 1, Pinell 0, Aldeana 2, Ginestà 0, Ulldecona 3, Campredó 3, Horta de Sant Joan 1, Flix 1, Alcanar B 2, Corbera 4, l'Ametlla 0, Godall 3 i Perelló 0, Mora la Nova 2. Líder, el Batea amb 22 punts, seguit del Mora la Nova amb 21. I acabarem la repassada de la jornada futbolística fixant-nos en els resultats del grup 20è de la quarta catalana, un grup que aquest cap de setmana disputava la setena jornada de campionat i que va tindre els següents resultats: Benissanet 3, Ebre Escola 2, Ascó B 2, Olímpic Mora d'Ebre 2, Vilalba 4, Xerta 0, Arnes 2, Remolins Vitem B 3, Roquetenc B 3, Tivenys 5, Catalunya B 2, Aldeana B 0, La Galera 3, Camarles B 1 i Jesús i Maria B 4, Bot 0. A la classificació és líder el Catalunya B amb 18 punts, seguit del Vilalba i el Remolins B també, tots dos amb 16. I no deixem les qüestions esportives per parlar ara d'excursionisme, i ho fem perquè la Unió Excursionista de Catalunya de Tortosa organitzarà el proper dia 16 de novembre la 26a edició de la popular Marxa del Port Memorial Josep Maria Brull. Aquesta activitat consisteix en una caminada on hi participen excursionistes del conjunt de les Terres de l'Ebre i comarques veïnes per tal de recórrer recórrer els espais més singulars del Parc Natural del Port. És per això que a cada edició de la marxa es reuneixen centenars d'excursionistes per tal de gaudir d'una jornada lúdica i esportiva, alhora que s'aprofita per reivindicar la conservació del nostre patrimoni natural. Enguany, la marxa torna a la zona del Caro. La caminada s'iniciarà al mateix refugi de Caro i anirà cap a la vall Figuera, Font del Caragol, on hi haurà un avituallament, i Font del Gel, on es separaran els recorreguts llarg i curt. El recorregut llarg seguirà per la Barcina, Caro, Coll de Pallers i Refugi de Caro. L'itinerari es podrà retallar a meitat en recorregut i d'aquesta manera reduir així la dificultat i la distància, que en total suma uns 17 quilòmetres i 1.100 metres de desnivell. Durant el trajecte hi haurà controls de pas per evitar que els excursionistes s'extravien, tot i que l'itinerari estarà totalment senyalitzat. També s'oferirà un avituallament, esmorzar a mig en recorregut i un dinar de campanya en acabar la marxa. Tots els participants seran obsequiats amb un record commemoratiu, a més dels trofeus per als primers en arribar, per als més joves i també per als més veterans. Finalment, hi haurà un sorteig de regals entre tots els participants oferts pels comerços que col·laboren amb la marxa del port. L'organització ha previst que hi participen al voltant d'uns 600 excursionistes i per això ha escollit com a lloc de concentració i inici de la marxa el refugi de Caro, on es donarà la sortida a les 9 hores del matí del dia 16 de novembre. Per a més informació o per a inscripcions, us heu d'adreçar a la Unió Excursionista de Catalunya de Tortosa, al número de telèfon 977 44 32 71 o, si ho preferiu, a la pàgina web wectortosa.org o a les botigues d'esports de la capital del Baix Ebre.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
Una llengua viva, un patrimoni paisatgístic i monumental extraordinari, una singular efervescència musical, un poble ric en història i costums. Tot això i molt més ho posem en valor cada setmana des de Catalònia. Catalònia, un programa amb essència de país que pots escoltar per les emissores municipals de les Terres de l'Ebre i produït des de la Plana Ràdio. Escolta'l els dilluns a les 8 de la tarda. Catalònia.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Canvi de temps que ja s'ha començat a fer notar amb aquests ruixats, tempestes que s'han reactivat i que estan deixant aquesta inestabilitat, sobretot cap al litoral i pel litoral central. Ruixats, tronades que descarreguen amb força a la costa central, sobretot, i que ja han deixat a primera hora del matí 43 litres a Sant Boi de Llobregat, 13 litres a Esplugues o d'entre 19 i 10 litres a Barcelona, depenent del barri. Encara continuarem així amb aquests ruixats sobtats durant les primeres hores d'aquest matí. En altres sectors del Pirineu també descarreguen rega algun ruixat puntual entre l'Alt Urgell, nord del Solsonès, sobretot Pirineu, Prepirineu, Lleidatà. Per tant, encara un dilluns insegur acompanyant aquest vent del sud, un vent del sud-oest que manté les temperatures a la banda alta i, sobretot, es nota aquest ascens del termòmetre respecte ahir a la mateixa hora a les comarques gironines. El front més actiu, però, ens ha de creuar demà. Mantenim aquesta situació d'inestabilitat, un front que no només ens portarà més inestabilitat, més ruixat, sinó que també farà baixar les temperatures clarament. Una cota de neu que anirà baixant demà fins als 1.700 metres al Pirineu Oriental, 1.200-1.300 cap al Pirineu més occidental, per tant, la neu al Pirineu i també ruixats i tronades a la resta, tot plegat amb unes temperatures que tirarien clarament cap avall.
Com és habitual, fent una ullada a la previsió meteorològica i amb este anunci de canvis en el temps, avui arribem novament a l'hora d'acomiadar, tancar i posar el punt i final en aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que conjuntament cada dia elaborem amb la suma dels esforços dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Un temps que avui també, dilluns 3 de novembre, ha tingut el control i l'edició dels continguts que us parla, Domènec Candamal. A l'hora d'acabar, gràcies per la vostra confiança. Demà hi tornem. Fins llavors. Feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.